Bon dia a tothom. Són les 9.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten Via Lliure en ruta d'estiu amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Diumenge 6 d'agost de 2023, el sol ha sortit quan tocaven 3 quarts de 7 en punt del matí des de Cadaqués a l'Alt Empordà i avui es pondrà quan passin 8 minuts de les 9 del vespre per Alcanar, l'altra punta del país. La d'avui ha estat donant una nit fresca a l'interior, tot i que no tant com la d'ahir al litoral i prelitoral de Barcelona i al sud de Girona. Ens llevem amb intervals de núvols que es passejaran durant tot el dia en aquest sector. Fins i tot no descartem alguna gota, sobretot a partir del migdia, quan creixeran nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu i a l'interior de les comarques de Girona, on és possible fins i tot algun ruixat aïllat. En tot cas, serà poca cosa. La temperatura de dia serà molt semblant a la d'ahir, calor però sense excessos, màximes de 28 a 34 graus, les més altes a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Un diumenge en què avui els del Via Lliure us saludem des d'Altafulla, concretament des del casal La Violeta d'aquest municipi de la comarca del Tarragonès, on us esperem a partir de les 10 del matí per passar una bona estona amb nosaltres. Els del Via Lliure rematem la ruta d'estiu de RAC1, que durant les darreres setmanes ha portat els diversos programes de la casa per Targa, Falset i Reus, i nosaltres tenim el privilegi de fer-ho des d'una de les poblacions amb més encant de la Costa Daurada, Altafulla. Encant pel seu atractiu paisatgístic, amb una platja de més d'un quilòmetre de llargada, de sorra fina, daurada, preciosa, acompanyada també pels habitatges tan característics de primera línia, antics magatzems de pescadors que amb els anys s'han anat transformant en edificis, sempre prioritzant, però, l'horitzontalitat per sobre de la verticalitat. En aquesta platja d'Altafulla pràcticament no hi veureu cap edifici de més de 2 pisos. I un atractiu també a nivell patrimonial, entre ells l'antiga vila romana dels Munts, que és un dels grans recintes arqueològics que hi ha a l'entorn de la gran ciutat romana de Tàrraco, o també el nucli medieval emmurallat, el castell d'Altafulla i molts més altres espais que anirem repassant al llarg d'aquest matí. Si ens hi voleu acompanyar, ja ho sabeu, us esperem des de les 10 d'aquí a menys d'una hora en aquest casal La Violeta d'Altafulla, en ple nucli antic del municipi, i ens hem preparat un bon grapat de sorpreses avui per aquesta sala i per aquest programa especial del Via Lliure. Hi passaran, entre altres, l'actor Carles Francino Navarro, nascut a Altafulla i que encara manté un gran vincle amb el municipi. Coneixerem també per què aquesta localitat està estretament lligada amb les bruixes, fins al punt que cada any a finals de juny acull la Nit de Bruixes, dedicada a recuperar i reivindicar aquesta figura sovint maltractada i denigrada per la cultura popular. I parlarem també amb responsables de l'associació medieval La Sínia, que treballen per preservar la biodiversitat a l'entorn de la desembocadora del riu Gaià, una biodiversitat amenaçada, evidentment, per l'emergència climàtica, però també per la situació de sequera que arrossega el país. Serà un programa en què també tindrem les actuacions musicals de Portobello, altafollencs il·lustres, també del grup lleidatà Saxeni, i tindrem també en directe el nostre col·laborador musical del Via Lliure Estiu, el Ferran Oriols, que ens farà les seves recomanacions musicals a partir d'un grup avui molt vinculat amb el territori on som. Potser alguns de vosaltres fins i tot ja l'heu encertat. Un programa que més farem amb l'alegria de saber que aquesta nit els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzar l'incendi que des de divendres a la tarda cremava l'Alt Empordà, la zona de Portbou, Colera i Llançà. Aquesta nit, ja tan sols una quinzena de dotacions dels bombers s'han quedat remullant la zona per intentar donar per controlat en les properes hores el que de moment, i esperem que així sigui, es quedi, ha estat el foc més important de l'any, amb unes 573 hectàrees calcinades. Com sempre, un reconeixement a la feina impagable que fan els bombers, tant els funcionaris en plaça fixa com també els voluntaris, a qui a vegades tenim una mica més oblidats. I també a tota la ciutadania que ha col·laborat i ha aguantat pacientment més de 24 hores de confinament al seu municipi i que des d'ahir al vespre també han pogut recuperar ja la normalitat. Per sort, a més, sense haver hagut de lamentar cap dany material ni, sobretot, personal. Vinga, va, doncs, que passen ja gairebé 5 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín. We have all the good girls gone.
matí la Marina Arbós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Marina?
Doncs pendents de l'incendi de Portbou, que està estabilitzat des d'ahir a la nit. Una quinzena de dotacions dels bombers han treballat tota la nit per intentar apagar les flames que ja han cremat unes 570 hectàrees des de divendres. Els veïns de Portbou, Colera i Llançà ja estan desconfinats. Tot i això, es mantenen les restriccions a l'N260.
Mentrestant, avui el risc d'incendi torna a tocar sostre. Els agents rurals han ampliat la llista de pobles amb risc molt alt o extrem d'incendi. Hi ha 58 municipis en alerta, 16 més que ahir. La majoria són municipis de l'Alt Empordà, el Montsià, el Priorat, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
I des d'avui el govern podrà començar a multar els municipis que incompleixin el decret de sequera, és a dir, els que gasten més aigua de la permesa. Avui fa just un mes que l'Agència Catalana de l'Aigua va publicar una línia d'ajuts pels ajuntaments que hagin d'arreglar o millorar la xarxa d'aigua i arreglar les fuites. Un mes era justament el termini que la normativa donava als ajuntaments per començar a corregir el consum excessiu abans de multar-los.
Ha mort als 66 anys Xavier Gabriel, el propietari fundador de la Bruixa d'Or de Sort. Gabriel es va fer molt conegut ara fa 20 anys, quan la seva administració de loteria va repartir la grossa de Nadal dos anys seguits, el 2003 i 2004. Des de llavors va convertir la Bruixa d'Or en l'administració que més butlletes ven a tot l'estat i Xavier Gabriel va morir ahir, després d'estar més de 5 anys lluitant contra diversos càncers.
També pendents de Turquia i Síria, perquè avui fa mig any dels terratrèmols que van causar més de 50.000 morts. El primer sisme va ser el 6 de febrer, i sis mesos després encara no han acabat les tasques per enretirar la runa i reconstruir les ciutats afectades. També hi ha centenars de persones que van perdre casa seva i que continuen vivint en tendes de campanya i camps de refugiats.
Als esports, la selecció dels Països Baixos serà la rival d'Espanya als quarts de final del Mundial Femení de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda. Les neerlandeses s'han desfet de Sud-àfrica per 2-0. Avui també jugarà el partit de vuitens que enfrontarà Suècia amb la blaugrana Fridolina Rolfo contra els Estats Units a les 11 del matí. I en futbol de clubs, el Girona jugarà el trofeu Costa Brava contra la Lazio a les 8 del vespre i abans Anglaterra es disputarà la Community Shield entre el Manchester City i l'Arsenal a les 5. Més enllà del futbol, avui ha reaparegut en competició la gimnasta Simone Biles, després de dos anys apartada per cuidar la seva salut mental. Biles ha participat al US Clàssic de Chicago i n'ha sortit vencedora i ara tot fa pensar que participarà als Jocs Olímpics de l'any vinent. I un apunt de motor perquè aquest migdia a les 2 es correrà el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP.
I el temps, un diumenge que ha començat amb alguns núvols baixos a les comarques de Barcelona i Girona, fins i tot amb alguna gota cap a la costa central, fenòmens poc importants. A la tarda hem d'esperar que creixin noves nuvolades amb possibilitat d'algun ruixat aïllat també cap al Pirineu a l'interior de les comarques de Girona. La resta, més sol. Una mar alterada, especialment al nord de la Costa Brava, i uns termòmetres sense canvis importants, tramuntant a la baixa amb el pas de les hores, però sense desaparèixer.
I què farem avui en aquest dia lliure especial des d'Altafulla, Josep Moragues?
Farem tertúlia amb Montse Castellà, Eva Comas i Alejandro III. Parlarem amb els coalcaldes d'Altafulla, Jordi Molinera i Alba Muntades. A partir de les 11 ens acompanyarà l'actor altafullenc Carles Francino Navarro i també descobrirem la història de les bruixes i el contraband de la població on som avui. Tindrem actuacions musicals de Portobello i Saxeni i a partir de les 12 més música amb Ferran Urriols, que avui ens parlarà del grup de Constantí, Els Pets. A l'una del migdia, l'Anna Bertran ens parlarà de les feines més precàries que acceptem a l'estiu. Tot això el dia que volem saber quina és per vosaltres la millor platja de Catalunya. L'actor tarragoní Fermí Fernández serà el jurat que triarà la platja guanyadora. Sortegem un lot de cava rovellat. D'entre totes les propostes, ens ho podeu començar a dir al nostre WhatsApp 606-256-439, al nostre Instagram, on hi tenim una story, o al nostre Twitter, @vialliure.
Són les 9 i 9 minuts del matí. I ara us ho dèiem, l'Empordà recupera a poc a poc la normalitat després de 24 hores amb l'ai al cor i de màxima alerta. I és que aquesta nit l'incendi que des de divendres a la tarda cremava Portbou, Colera i Llançà va quedar estabilitzat. La treva que va donar la tramuntana durant unes hores va permetre als bombers frenar les flames que han calcinat gairebé 600 hectàrees i també ha permès aixecar el confinament dels veïns i els viatgers que havien quedat atrapats en algun d'aquests tres pobles afectats pel foc. Un incendi violent i difícil de controlar que, empès per la tramuntana, ha posat a prova els bombers de la Generalitat durant gairebé dos dies. Ara tots els esforços i interès se centra en també aclarir aclarir-ne les causes. Els agents rurals ja descarten qualsevol causa natural i tenen clar que hi va intervenir l'acció de les persones. Haurem d'esperar, però, per esclarir-ho del tot. Un bon exemple de les dificultats que han tingut els bombers en aquest foc són les imatges que avui recull la premsa, com ara la de la portada de La Vanguardia, en què veiem el contrast entre la muntanya negra totalment cremada i el poble separat per la carretera que va fer de tallafocs. Com dèiem, els bombers finalment han pogut estabilitzar aquest foc i perimetrar-lo. Aquest va ser el moment en què ho va anunciar el cap d'intervencions dels bombers, Jordi Martín, ahir a 9:15 PM.
Un incendi que hem pogut donar estabilitzat després del llarg treball intens que hem fet durant el dia d'avui amb una 80 de dotacions, amb la incorporació més intensitat dels mitjans aeris, amb la treva que ens ha donat aquesta tramuntana que ens ha anat bufant tots aquests anteriors dies. El grup d'ordre, Mossos d'Esquadra i Policia Local, doncs han executat aquest desconfinament amb total normalitat.
Les flames es van estendre ràpidament entre Portbou, on va començar el foc, i Colera, afectant també el municipi de Llançà. Una de les grans condicionants de l'incendi que va fer que avancés tan ràpidament, ja ho dèiem, va ser el vent, la tramuntana molt forta durant tot divendres i la matinada de dissabte. El vent va afluixar durant el matí i migdia i a la tarda, i això va ser clau per poder estabilitzar aquest incendi, perquè va permetre fer servir per primer cop els hidroavions, cosa que al matí havia estat encara impossible. Aquest matí els bombers tenen previst continuar treballant amb els mitjans aeris per poder controlar l'incendi. Veiem quina és la situació ara mateix a l'Alt Empordà, a Colera, el poble on més hectàrees ha cremat aquest incendi. Hi ha la Sandra Florenza. Bon dia, Sandra.
Bon dia.
Estan volant ja aquests hidroavions?
Doncs no, encara no estan volant aquests avions, perquè segons fonts dels bombers ho estan valorant, però ho veuen difícil per com està bufant ara mateix la tramuntana aquí a Colera i a Portbou. En tot cas, ens haurem d'esperar a les 10, que hi ha prevista una roda de premsa a la sala Valent de Colera perquè ens donin més informació. El desplegament d'efectius dels bombers s'ha incrementat respecte a aquesta nit. De fet, a aquesta hora estaven fent el relleu. Esperen donar per controlat aquest incendi que ha cremat 573 hectàrees a l'Alt Empordà aquest mateix matí.
Tu ara mateix ets a Colera. Com veus la situació al municipi? El foc va arribar pràcticament a tocar d'alguns habitatges.
Sí, passejant per Colera, doncs es veu clarament, com dèiem, que aquesta carretera va ser de tallafoc i va fer que les cases que quedaven a l'interior no quedessin afectades, però realment quan es veu ara el paisatge et dones compte de que les flames els hi van arribar ben bé a tocar.
De fet, però una de les proves que els bombers tenen ja més controlat aquest incendi és que avui ja no hi ha aquell centre de comandament que es va instal·lar a Llançà aquests últims dos dies i, per tant, s'entén que els bombers, doncs això, tenen més sota control aquest foc, eh?
Sí, així sembla i així ho van comunicar ahir a la nit, que ells creuen que aquest matí podran donar per controlat, tot i que s'han trobat que aquesta tramuntana com que va fent aquestes ràfegues i de fet no ha parat del tot en cap moment des de que es va propagar aquest incendi el divendres a 4:45 PM, recordem, doncs els ha dificultat moltíssim totes aquestes tasques i de poder utilitzar aquests hidroavions amb més assiduïtat.
Perfecte, Sandra, doncs anirem connectant amb tu mentre hi hagi novetats, per exemple, si poden efectivament volar aquests hidroavions o per qualsevol novetat, com per exemple aquesta compareixença prevista a partir de les 10 del matí. Moltes gràcies.
Gràcies.
Com dèiem, per tant, de nou aquest matí haurem d'estar molt pendents del vent que farà l'Empordà. Gori Massip, el nostre meteoròleg que ens escolta des de Barcelona, com ha d'evolucionar aquesta tramuntana, aquest vent, en els propers minuts i hores?
Doncs, de moment, durant aquest matí de diumenge, encara ha de seguir bufant amb ratxes fortes i alguna de molt forta, després que la passada matinada s'hagin assolit cops de fins a 106 km per hora a la zona de Portbou. De fet, aquest vent continuarà manxant durant tota la jornada, però això sí, a mesura que avancin les hores i especialment a partir de migdia s'afablirà de manera progressiva. A la tarda parlarem, doncs, de ventades de menor intensitat, tot i així insistim en que aquest vent no desapareixerà i es mantindrà en puntes tota l'estona, tota la jornada, per sobre dels 50-60 km per hora. Ara la humitat a la zona de l'incendi volta al 60%, hem d'esperar prou un mínim al llarg de les hores centrals del dia al voltant del 30%, abans no torni a pujar de manera esglaonada al vespre. Temperatura actual a la zona de Portbou d'uns 20 graus, la màxima prevista és d'uns 27 o 28, per tant, una calor poc intensa.
més enllà de l'Alt Empordà, però Gori, abans ho comentàvem i de seguida també ho ampliem, avui hi ha 58 poblacions amb alerta per risc extrem d'incendi. Per tant, quina ha de ser la previsió del temps avui arreu del país i això, on hem d'estar més pendents de que hi pugui fer més calor i, per tant, també més risc d'incendi?
Doncs, primerament, a les comarques de Girona i Barcelona el cel estarà més tapat, per tant, aquests núvols poden frenar una mica més les temperatures màximes, però serà cap a les Terres de l'Ebre, comarques de Ponent, on aquest vent de mestral, que també bufarà allà del matí, pot disparar una mica més el termòmetre. Parlem de valors al voltant dels 33, 34, 35 graus allà on s'enfili més. Per tant, allà on bufi més el vent, Terres de l'Ebre i sobretot també cap al Cap de Creus i la zona de l'Empordà és on hem d'estar més pendents d'aquest risc d'incendi amb aquestes ventades.
Perfecte, doncs ho seguirem. Ahir el primer senyal que finalment la feina dels bombers començava a donar fruits en aquest incendi de Portbou va arribar a mitja tarda quan es va anunciar el desconfinament dels veïns d'aquest municipi de Portbou i també dels de Colera i algunes urbanitzacions de Llançà. Tot i això, tot això es va fer amb les restriccions, sobretot a l'AN-260, la carretera tallada des de divendres en un tram de 14 quilòmetres. A hores d'ara només està oberta pels veïns, turistes i treballadors per facilitar també el pas dels agents que encara han de poder passar per aquestes zona per treballar còmodament en les tasques d'extinció. Ho va anunciar al vespre el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que va demanar paciència.
I per tant, doncs, es farà l'aixecament del confinament, però amb restriccions, és a dir, hi podran accedir veïns, residents esporàdics, per tant, turistes, treballadors i, naturalment, doncs, també serveis d'emergència.
De fet, les autoritats locals també han avisat que es faran controls a la carretera per vigilar que tothom que hi passi sigui efectivament veí de la zona o que hagi de passar sí o sí per necessitat. En el moment en què es va aixecar el confinament, alguns veïns portaven més d'un dia sencer tancats a casa, veient com el foc s'hi acostava. És per això que els alcaldes van celebrar que la gent pogués tornar a sortir. En declaracions a RAC1, els alcaldes de Colera i de Llançà, Lluís Bosch i Núria Escarpenter, explicaven que això va tranquil·litzar molt a la població.
Afrontant ja aquestes hores d'avui amb més tranquil·litat, amb més normalitat i molt contents de l'evolució, sobretot també de la tramuntana.
Contents en el sentit de que s'ha pogut ja deixar sortir a totes les persones, aquestes 140 persones que estaven allotjades en el nostre pavelló municipal.
A la vegada, però, tot i el desconfinament, els alcaldes tenen clar que l'incendi no està extingit del tot i que la tramuntana encara pot provocar alguns estralls. És per això que l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, demana prudència. Ho va dir també RAC1.
Que s'hagi aixecat el confinament no vol dir que tots puguem anar a la carretera com vulguem. Hi han restriccions, per tant, això és l'important. Si seguim amb aquest bon comportament, amb aquesta responsabilitat i serenitat que ha caracteritzat doncs, a la nostra ciutadania aquestes últimes hores, portem un exemplar, jo crec que anirà bé.
De moment, les flames, com dèiem, han cremat més de 573 hectàrees, sobretot de massa forestal. Els agents rurals segueixen treballant per esbrinar què va originar aquest foc. De moment, han descartat ja que s'hagi causat per causes naturals, com per exemple un llamp, i ho atribueixen a causes humanes, sobretot perquè el punt on va començar és una pista forestal per on hi passa molta gent. Ho va dir RAC1 l'inspector en cap dels agents rurals, Antoni Mur.
D'entrada descartem que pugui haver estat un llamp, que seria la causa natural, però més enllà d'això no podem, encara no estem encara en condicions de concretar quina pot haver sigut la causa. Hi ha una pista forestal que condueix a un embassament de Portbou i hi ha un cert trànsit de persones i vehicles, però amb aquesta dada tampoc podem apuntar una causa en concret.
Més enllà del territori cremat, l'incendi també ha deixat 6 ferits, 4 bombers i 2 ciutadans. Tot i això, són ferits lleus i la majoria només van necessitar una visita ràpida als serveis d'emergències. Avui alguns articulistes a la premsa reflexionen sobre l'incendi i el que representen focs com aquests. A La Vanguardia, per exemple, Sergi Pàmies lamenta que els agents forestals a vegades es topen amb curiosos que volen fer fotos o gravar l'incendi mentre bombers i afectats es juguen la vida. També es dol de la impaciència del que tenim alguns mitjans i diu que volem la informació que vagi més de pressa que l'incendi. Critica que aquesta impaciència invoca solucions massa immediates i finals feliços que els porteus que han de treballar sobre el terreny no estan mal que els pesin condicions d'anunciar. També en parla el periódico Carol Álvarez, que posa de relleu que l'actitud amb què afrontem els incendis no s'aplica pel que fa a l'emergència climàtica i diu, no anem tan ràpid en això de veure, aprendre i copiar, potser perquè encara sembla una amenaça fantasma de pessimistes que limita tants drets dels quals gaudim, o pitjor encara, perquè pensem que és inevitable inevitable i que mentre ens toqui viu hem de viure al màxim i disfrutar els dons que tenim. Més enllà de l'evolució de l'incendi com a tal, aquest foc també ha posat de relleu els problemes entre els bombers i la resta de cossos que treballen en incendis. Les agrupacions de defensa forestal, les ADF, han denunciat que els bombers no els van deixar treballar en el foc de Portbou. El president de la Federació d'ADF, a l'Alt Empordà, Miquel Simón, assegurava ahir en aquest programa al Via Lliure de RAC1 que han menyspreat recursos que podrien haver ajudat i molt en aquest foc.
Malauradament, la població del país té un voluntariat amb uns recursos no il·limitats, però sí amb molts recursos que els estem desprofitant, i la gent del territori es posa nerviosa perquè diu, hòstia, se'ns està cremant cara nostra, podem fer-hi coses, bueno, i no ens ho deixen fer.
El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments dels Bombers, Joan de l'Hort, contestava aquesta acusació també en declaracions en aquest programa, puntualitzava que es tracta d'una qüestió de seguretat.
Benvingudes són sempre, però no anant a on qui ha d'estar intervenint és precisament el professional, deixant que en aquests llocs, punts més crítics, intervinguin professionals i que les associacions de defensa forestal puguin ser un element capdalt bàsic de recolzament.
I encara més conflictes perquè els bombers voluntaris de Girona, que estan en vaga des de dijous passat, posen el dit a la nafra. Recorden al govern que podrien haver ajudat en l'incendi si haguessin escoltat les seves demandes. Ho va dir el president de l'Associació de Bombers Voluntaris, Josep Maria Alcalà, en aquest cas en declaracions a TV3.
Si haguéssim tingut una gestió adequada per part de la conselleria i no s'haguessin encès els ànims dels bombers, en aquests moments tindríem 1.100 bombers voluntaris amb disponibilitats als parcs per poder continuar donant la resolució a les emergències que són necessàries al país. Aquesta gestió s'ha efectuat que tinguem una cinquantena de parcs quasi inoperatius i que està creixent dia a dia i hora a hora.
Els voluntaris reclamen un seguit de millores, com ara una major protecció sanitària, social i jurídica, entre altres. Els bombers de la Generalitat consideren que ara, amb el perill d'incendi disparat, no és el millor moment per discutir això. Els insten a fer-ho a partir del setembre. I malgrat que sembla que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no s'hi val a baixar la guàrdia avui. És el que mostra el mapa de risc d'arreu d'incendi arreu del país. Avui hi ha, atenció, 58 poblacions amb alerta per risc extrem d'incendi. Aurora Rodríguez.
Són 16 més que ahir. Això afecta 8 comarques, l'Empordà, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. A més, els massissos de l'Albera i el Montgrí se sumen als espais naturals que tenen els accessos restringits. Des de fa dies que estan tancats el Parc Natural del Cap de Creus, el que té l'incendi a tocar, i els massissos dels ports, a la Serralada del Cardó Boix i Tivissa-Vandellós. El tancament dels accessos, però, no impedeix que la gent continuï entrant als parcs naturals. De fet, ahir els voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva es van plantar en un tuit, van explicar que van decidir retirar-se del Parc Natural de Cap de Creus després de no poder controlar la gran quantitat de persones que n'entraven i sortien. Van denunciar manca de recursos professionals.
De fet, només aquest cap de setmana els bombers han hagut de rescatar a 5 persones en zones de muntanya. El 2023, ja ho explicàvem, va camí de ser l'any amb més rescats de la història a casa nostra. Des de principis d'any els bombers ja n'han hagut de fer més de 850.
Els 5 rescats es van fer ahir a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Els bombers van rescatar una persona que es va fer mal a la zona del Salt de l'Euga. A Caralbs, al Ripollès, van rescatar 2 persones més, una perquè no es trobava bé i l'altra perquè va caure fent una excursió al Pic de Freser. Els bombers també van rescatar un ciclista que va caure de Sant Pere de Torelló a Sant Pere de Torelló, Osona, i un altre ciclista que va caure fent un descens a l'estació d'esquí de la Molina, a la Cerdanya. Els bombers atribueixen l'increment dels rescats a la febre general per gaudir de la natura i per tot plegat demanen prudència a l'hora de fer excursions.
Nou i 23 minuts. Des d'avui el govern pot començar a multar els municipis que incompleixin el decret de sequera, és a dir, els que gasten més aigua de la permesa. A Catalunya aquesta norma afecta un de cada 3 municipis. Avui fa just un mes que l'Agència Catalana de l'Aigua va publicar una línia d'ajuts pels ajuntaments que hagin d'arreglar o millorar la xarxa d'aigua i arreglar fuites. I un mes era el temps just que la normativa donava als ajuntaments per començar a corregir aquest consum excessiu abans de multar-los. Ara havent deixat unes setmanes de marge als ajuntaments per demanar-les, el govern podrà començar a tramitar les sancions pels municipis que encara gastin massa aigua i que no hagin fet els deures per canviar-ho. Unes multes, però, que no arribaran demà mateix, sinó que caldrà esperar ben bé fins a finals de setembre o principis d'octubre. Ho expliquem en aquest informe d'Anna Salvador i Carles Ballart.
A quins ajuntaments pot multar l'ACA?
Doncs els que sobrepassin el consum d'aigua per dia i habitant limitat a la seva zona i no estiguin fent res per evitar-ho. Això sí, amb les dades del mes d'agost, ja que les sancions no tenen caràcter retroactiu. Abans de multar un ajuntament, el govern primer l'avisarà que hi ha un incompliment i preguntarà què estan fent per arreglar-ho. Si la resposta és que no s'està fent res, llavors és quan el govern pot sancionar. Així doncs, se salvaran de les multes tots els que hagin fet algun pas per millorar la seva situació. Això inclou aquells ajuntaments que hagin demanat una subvenció per millorar l'eficiència de les xarxes d'aigua.
Quan començaran a arribar les multes?
Teòricament, el govern podria començar a multar demà, tot i que en realitat serà un procés més llarg. Abans, l'ACA ha d'analitzar les dades del consum d'aigua dels municipis. Això ho faran amb les dades d'aquest mes, que rebran a partir del setembre. Així doncs, les primeres multes no arribaran almenys fins al mes vinent.
Quins poden ser els pobles més afectats?
Doncs, en general, els pobles que a l'estiu multipliquen la seva població amb el turisme. En aquests municipis s'hi suma l'arribada de persones que tenen segones residències, turistes i l'obertura de tots els negocis. Això fa que superin en molts casos el límit de consum d'aigua marcat, perquè els càlculs de l'ACA no tenen en compte aquest factor estacional. És el cas de pobles com Begur, Lloret de Mar o el Port de la Selva.
Precisament els municipis turístics que superen el consum d'aigua per mes denuncien que no es té en compte la seva situació. Asseguren que els càlculs de l'Agència Catalana de l'Aigua són enganyosos i avisen que si els multen no es quedaran de braços plegats, Adrià Garcia.
A Castell-Platja d'Aro, el càlcul del consum d'aigua de l'ACA es fa partint de la base que hi viuen 20.000 habitants. Ara bé, l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, assegura a RAC1 que ara hi tenen 100.000 persones i que això fa que es gasti molta més aigua.
Sí, la xifra l'agafen avui a l'entorn del 15 d'agost. Estic segur que estarem per sobre, principalment perquè les dades amb les que s'ha fet l'estudi per part de l'ACA estan molt per sota dels usuaris reals que tenim a dia d'avui al municipi. En tot cas, si arriben sancions, haurem de fer els recursos corresponents i explicar el perquè estem per sobre.
El mateix passa a Roda de Barà, a Tarragona. L'alcalde, Pere Virgili, diu que han intentat reduir el consum però que no aconsegueixen estar per sota el topall. Diu que si els multen, també estan disposats a denunciar-ho.
I anem a... hem d'anar a judici i perdrem tots, evidentment, però ho haurem de fer, ens haurem de defensar, no ens podrem quedar amb la sensació de culpa. Potser sí que podem dir, home, no hem aconseguit fer tot allò que volíem haver fet, però si més no, hem intentat fer tot allò que podíem fer.
Els ajuntaments denuncien que no tenen eines suficients per controlar el consum d'aigua, com demana el govern.
En aquest context, alguns municipis han posat fil a l'agulla per reduir el consum d'aigua per habitant i ajuntaments que fan servir mètodes de vigilància com ara drons per controlar que no s'omplin les piscines. Altres ajuntaments també han optat per mètodes menys intrusius, com és el cas d'Altafulla, al municipi on som avui, amb l'aplicació pel mòbil o vacarisses també. En aquest cas, el Vallès Occidental, amb comptadors intel·ligents, Trinioguet.
El poble ha aprofitat la subvenció de la Generalitat i canviarà els comptadors antics que tenen per intel·ligents, que no necessiten la intervenció d'un tècnic per llegir-los. L'alcalde de Vacarisses, Antoni Massana, ha remarcat a RAC1 que ara la meitat ja ho són i que la resposta de la gent ha estat favorable.
Com aquests comptadors, el que podem fer és lectures, si volem, cada dia. I sabríem quin consum s'està produint en determinades cases o en determinats llocs i poder saber si s'està fent un mal ús de l'aigua. I si es detectés, doncs, en alguna casa, doncs, si podria fer una inspecció i mirar a veure què passa.
Altafulla han donat una segona vida a la seva aplicació Aigües Altafulla. Abans només la feien servir per enviar la factura de l'aigua, però ara l'Ajuntament també envia alertes. La processa la informació dels comptadors de telelectura del poble i mostra el consum d'aigua per hores i dia. El coalcalde del municipi, Jordi Molinera, ha explicat a RAC1 que alguns veïns s'han adonat de l'aigua que consumeixen gràcies a l'aplicació.
Hi ha veïns que tu diuen, ostres, que amb l'aplicació del mòbil tu veus quan gastes i et fas ser més conscient, doncs, de si has gastat més o menys. El mòbil el tens moltes hores, no? Si reps una notificació de l'empresa d'aigües que t'alerta d'alguna cosa, allà ja t'entretens més a mirar.
Les mesures dels dos pobles no només serveixen per consciència de la importància de gastar menys aigua a la població i complir les restriccions. També marquen aquells punts de la xarxa de canonades que perden aigua i, per tant, la fan més eficient.
I encara vinculat amb la sequera, atenció a això, que els experts asseguren que estalviar aigua també és positiu per la biodiversitat dels rius. Asseguren que la poca aigua s'està carregant l'hàbitat de centenars de plantes i animals. És per això, diuen, que tancar l'aixeta és una bona manera de no greujar encara més aquesta situació. Alguns dels animals de riu més amenaçats són les papallones i les rates i també les musaranyes d'aigua pel Prats.
A la natura tot està connectat i qualsevol acció, per petita que sigui, té conseqüències. La biòloga i tècnica del grup ecologista GPEC, Cinta Golorons, explica a RAC1 com reduir l'impacte sobre els ecosistemes dels rius.
Estalviar l'aigua, si tens alguna bassa d'aquesta tipologia agrícola, es poden afegir rampes perquè puguin sortir els animals que, degut a la sequera, acudeixin per hidratar-se. Intentar causar el menor impacte possible a l'hora que anem a visitar rius. No deixar deixalles, intentar no remoure les pedres del fons del riu. Després pertocaria més a les administracions, però regular el barranquisme i fer que n'hi hagi menys.
La sequera també està canviant les característiques de l'aigua. Per això, el doctor en ecologia i investigador del CREAF, Lluís Gómez Gené, afegeix que cal mirar més enllà de la quantitat i el volum. Ho ha dit també a RAC1.
La sequera, doncs, el que fa és també afectar la qualitat, no, de l'aigua, afectant a la part de nutrients i elements que són importants també per a aquesta biodiversitat, per a aquestes comunitats que viuen en aquests sistemes aquàtics com són els rius.
I afegeix que això també repercuteix en la qualitat de l'aigua que bevem.
I quan són 2:15 en punt del matí, tornem un moment cap a l'Alt Empordà per parlar del foc que es va donar per estabilitzat ahir a la nit, aquest incendi que ha afectat els municipis de Portbou, Colera i Llançà, perquè a aquesta hora ja ens escolta des d'aquesta zona el sotinspector dels bombers, Moisès Galant, cap de l'àrea d'operacions dels bombers. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a tothom.
Com ha anat la nit? Quina és la situació ara mateix? No sé si això que comentàvem, aquest vent, aquesta tramuntana, podia tornar a bufar fort aquesta nit. No sé si això ha fet revifar alguns focus o s'ha pogut seguir sota control.
Sí, no mantenim l'incendi més que en la fase que vam deixar ja la nit, que és la fase d'estabilitat. Encara no estem a la fase d'incendi controlat. Hem tingut reproduccions en diferents parts de l'incendi, ja les preveiem. I durant el dia d'avui també en tornarem a tenir. Tenim la tramuntana que té el pic màxim al migdia i després a la nit de matinada, la nit de diumenge a dilluns, aquesta propera matinada també preveiem un altre pic amb la tramuntana. Per tant, de moment mantenim la fase d'estabilització que vam definir ahir a la nit i en aquesta fase continuem treballant amb les 19 dotacions que estem operant en aquest moment.
No sé si està previst que es puguin afegir els hidroavions. Explicàvem que ara mateix no està clar, entre altres coses, per aquesta tramuntana que ja des de primera hora que es va declarar el foc ha complicat aquestes tasques d'extinció aèries.
No és una qüestió ara mateix. Ja ha canviat l'escenari respecte d'ahir. Amb aquesta diguem-ne fase en la que ens trobem en aquest moment, ja no és una qüestió d'incorporar o no poder incorporar els hidroavions, que ara mateix el que tenim és un dispositiu dimensionat per poder mantenir aquest objectiu i ara ja no tenen la prioritat que tenien ahir. Ahir sí que era una altra fase, la que teníem el flanc dret obert, com hem insistit tot el dia, i on ens calia potència extintora per poder estabilitzar aquell flanc el més aviat possible. No va ser fins a darrere de la tarda, quan van baixar les intensitats de la tramuntana, que van poder, en aquest cas, operar amb 4 avions d'ala fixa, més els 7 bombarders que van estar operant durant el dia en diferents fases, en diferents moments, i que vam aconseguir l'objectiu. Ara avui, si no es determina la necessitat perquè se tornés a obrir, si es posa el cas, que no és el que preveiem en aquest moment, no caldrà aquest tipus d'intervenció, més que en l'àmbit preventiu.
Per tant, quina previsió teniu que podeu donar el foc per controlat? Estaríem parlant migdia, tarda, nit?
No donarem aquesta previsió fins que no veiem amb absoluta claretat que aquest escenari el tenim en la fase propera. No ens aventurem nosaltres a fer aquest tipus de previsions allà al termini. La nostra idea és treballar sempre pas a pas, poc a poc, i sabem que aquests incendis conduïts per vent tenen altres tipus de connotacions que en el decurs de les 24, 48 o 72 hores fins i tot poden donar alguna sorpresa. Per tant, no ens interessa córrer en donar i en avançar en fase, sinó que el que ens interessa és sobretot fer-ho bé, que és el que estem fent, treballant d'una manera molt, molt segura i molt, molt ferma per aconseguir d'una manera robusta fixar l'incendi a la següent fase, que és el control, que pot ser que sigui aquesta nit com pot ser que sigui demà. No tenim cap mena de pressa, el que volem és fer-ho com treballem sempre i fer-ho de manera segura.
Doncs, i acabo, la previsió és que aquesta limitació de moviment per part dels veïns, és veritat que ja no estan confinats, però sí que es demana a la població que només es mogui en casos de que siguin veïns, no?, que tinguin necessitats urgents. No sé si això es mantindrà en principi també fins que es doni per controlar l'incendi, o en aquest cas es podria donar llibertat absoluta a fins i tot abans.
Ho anirem revaluant durant el dia. Penseu que aquí hi ha una qüestió molt important i hasta fins i tot li agraeixo la pregunta. Estem encara duent a terme operacions nostres. Per tant, Som conscients que l'equilibri entre que el confinament incomoda a la població i la seguretat que prioritzem nosaltres és un equilibri que l'hem d'anar sempre sospesant. Però ara, justament, en el moment en el que estem, on estem mantenint encara operacions, el que també demanem a la població és que, malgrat aquest confinament que s'ha aixecat i que té un aspecte potser una mica més restringit, que siguin també, d'alguna manera, partíceps de que mentre estiguem operant per allà estan passant camions, estan passant mitjans aèris, en tenim ara també mitjans aèris també volant a la zona, i aquestes operacions volen pues això, el seu espai de treball i tenen aquestes derivades també de seguretat. Els nostres vehicles transiten a velocitats elevades o en funció del risc que tinguem o de la necessitat que tinguem, i per tant això, si tenim les carreteres massa plenes de gent que potser va a gaudir que no són residents, igual ens complica a nosaltres l'operativa. Hem buscat aquest equilibri, hem fet i hem decidit fer aquest aixecament restringit, i ara demanem la part corresponsable a la societat perquè entengui que estem fent això fins que tinguem l'incendi controlat, i per tant, bueno, si se pot revaluar el dia d'avui perquè veiem que les coses van bé, ho revalorem i aixecarem encara més les restriccions. Si no és així, mantindrem de moment el que hem establert.
Perfecte, queda clar, doncs, sotsinspector Moisès Galán, cap de l'àrea d'operacions dels bombers. Moltes gràcies i també felicitats per aquesta feina que han fet de poder extingir, de poder estabilitzar aquest incendi en poques hores, malgrat les condicions adverses. Gràcies per atendre la trucada al Via Lliure.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Passen 5 minuts de 3:15, de seguida tornem.
Via Lliure, amb Eudald Martí.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de les Diputacions i la Generalitat de Catalunya. Per la sostenibilitat, sempre endavant.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure. Està viva. Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Soc la Victòria de Carglass. L'aire condicionat i les altes temperatures poden convertir un petit impacte en una esquerda. No esperis que es trenqui. Demana cita a Carglass.es i te'l reparem en 30 minuts. Recorda-te'n, posa-hi sempre Carglass.es.
Carglass canvia, Carglass repara.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Sigueu on sigueu.
És estiu,
feu estiu.
Ràdio a la Barqueta.
Amb RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint Via Lliure en ruta d'estiu amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
I a les 9:37 us expliquem que ha mort als 66 anys Xavier Gabriel, el propietari i fundador de la Bruixa d'Or de Sort. Gabriel es va fer molt conegut ara fa 20 anys quan la seva administració de loteria va repartir la grossa de Nadal 2 anys consecutius, el 2003 i el 2004. Des de llavors va convertir la Bruixa d'Or en l'administració que més butlletes ven a tot l'estat. Gabriel va morir ahir després de més de 5 anys lluitant contra diversos càncers.
Durant els últims 30 anys la Bruixa d'Or ha repartit més de 30 grans premis de loteria. Gabriel va ser pioner en vendre butlletes a través d'internet, aconseguint recaptar més de 60 milions d'euros per sorteig. Tot i això, cada any centenars de persones van fins a Sort per fregar la butlleta pel nas o pel pal de l'escombra de la Bruixa que hi ha a la porta de l'establiment. En una entrevista amb Albert Om, el convidat de TV3, l'any 2009, Gabriel apuntava que el seu èxit es deu en gran part a la perseverança.
La veritat és que m'he tingut que fer a mi mateix. Un dels orgulls que porto és sapiguem aixecar cada vegada que caic.
I has caigut alguna vegada a la teva vida, no? Sí?
Sí, a part de caure, a vegades et fan una espenta.
Però caure vol dir arruïnar-se?
Per exemple, la situació dels meus pares doncs, m'han permès simular-ho molt bé. Simular-ho molt bé vol dir fer com si no et passés res, per molt que t'estigui passant.
L'empresari també era conegut per encertar el resultat d'alguns sortejos. Aquesta era la predicció que va fer durant una entrevista al Versió RAC1 amb Toni Clapés l'any 2013.
Quin número surt a la grossa enguany?
Acabat amb 10.
Acabat amb 10? Acaba amb 0?
Sí.
Això és molt estrany.
Sí, per això ho dic. És que tot l'estrany, portar el contrari ja sempre és el que et dona el resultat. La gent no els agrada el número 0.
Sí, no, exacte, això, exacte.
Això. Va haver un any que vaig dir que acabaríem 2-0 i va acabar. I a més ho teníem nosaltres.
Gabriel també va protagonitzar algunes polèmiques. El 2017, després del referèndum de l'1 d'octubre, va decidir traslladar les seves empreses fora de Catalunya. Aquest era el moment en què ho va anunciar als mitjans de comunicació.
Hoy trasladamos la sede fiscal y social a Navarra. No haré ni una sola inversión más en mi comarca. No me han quedado ganas de seguir invirtiendo.
De fet, deia que s'estimava Catalunya, però que se sentia espanyol. Per això es va posicionar en contra de la independència. El Pallars Sobirà, Gabriel, també era molt conegut com a emprenedor. Va ser el primer a introduir-hi el rafting, un dels esports d'aventura que ara genera més ingressos a la comarca.
La mort als 73 anys del pallasso i còmic nord-americà Django Edwards. L'artista vivia a Barcelona des de feia 20 anys. Es va convertir en un referent en el món del circ i va revolucionar el llenguatge dels clowns. Edwards va anunciar fa poc menys d'un any que patia un càncer terminal.
Va néixer a Detroit, als Estats Units, però vivia a Europa des dels anys 70. Va estar molt vinculat al moviment Clown Power i va ser el referent de còmics com Johnny Melville o d'altres més coneguts a casa nostra, com ho són Andreu Buenafuente o Guillem Albà. De fet, poc després de saber que tenia càncer, va passar pels micròfons de l'Islàndia de RAC1, on va reivindicar la feina dels pallassos.
Clown is the greatest actor in the world. It's a word that's misused.
Un pallasso és el millor actor del món. És una paraula que s'ha prostituït, s'ha fet servir malament en un sentit pejoratiu. Però ser pallasso des del moment del naixement, perquè no tens nació, ni religió, ni passaport, ni diners, ni judici, no tens res d'això. Des del moment del naixement avances per un camí cap a la mort. En aquest camí, d'alguna manera, deixes anar moltes coses per por.
So as you get older, you lose your freedom.
El 2020, Edwards va rebre el Premi Zirkolia de Circ a la millor trajectòria i en la seva última etapa a Catalunya va crear l'escola Nouveau Clown Institute. A més de 5.000 pallassos, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un tuit el va definir ahir com un mestre dels pallassos i un barceloní de cor.
Quan falten 4 minuts per 3 quarts de 10 del matí, parlem de la situació política a l'Estat, i és que dues setmanes després de les eleccions espanyoles, la política estatal continua encallada en les negociacions per una possible investidura de Pedro Sánchez. Ahir Esquerra guardava les distàncies amb els socialistes. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, reitera que el seu vot del PSOE no està garantit. En una entrevista a l'agència EFE, avisava que seran raonables i responsables, però també exigents en les demandes.
Vilalta assegurava que les peticions del seu partit són abastables. És per això que demana als socialistes que siguin ambiciosos i que no tinguin por a l'extrema dreta. També que posin sobre la taula una solució democràtica al conflicte polític.
És molt clar que Esquerra Republicana és un actor responsable, razonable, a la vez que exigente. I també vamos a hacerlo ahora en esta negociación para una posible investidura en el marco del Estado español. Lo que no puede hacer el PSOE, Pedro Sánchez, es afrontar esta negociación como un chantaje.
Ho deia en resposta al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que dijous va demanar als independentistes que rebaixessin les seves demandes en les negociacions amb Sánchez per barrar el pas a l'extrema dreta.
Mentrestant, continua la picabaralla entre la dreta i l'esquerra espanyola. El PSOE critica el nou pacte de PP i Vox a l'Aragó, on els ultres també entraran al govern. Els de Sánchez acusen els populars de donar barra lliure a l'extrema dreta. La ministra de Ciència, Diana Morán, els recrimina que hagin donat vicepresidència i dues conselleries a Vox.
Feijó ha elegido el camino y ha vuelto a atar su destino a Vox. Primero fue la Comunidad Valenciana, le siguieron Extremadura, Baleares, y ahora insiste con estos pactos de la vergüenza que la ciudadanía ha rechazado claramente en las urnas y que ha dicho no a los pactos de PP y de Vox.
Mentrestant, continua la picabaralla entre la... Disculpeu, el PP el respon dient que no s'ha de demonitzar a Vox. Ho va dir el president de la Junta i líder del PP a Galícia, Alfonso Rueda, en una entrevista, en aquest cas, a Europa Press. Defensa que el seu partit té tot el dret del món a buscar els suports que facin falta per intentar governar.
Vox es un partido constitucional. Es que no tengo mucha experiencia sobre él, pero me niego a esa demonización. Pero, bueno, Bildu ha llevado candidatos vinculados con el terrorismo en sus listas. Vox no ha hecho eso, ni creo que lo haga jamás. Ahí todavía, sinceramente, creo que hay diferencias.
i on també continua portant cua al pacte entre PP i Vox és el País Valencià, i més després que el president Carlos Mazón s'hagi fet seu el seu discurs de l'extrema dreta contra els menors tutelats i hagi vetat un centre d'acollida a Torrevieja. És una residència que estava en desús des de l'any 2011 i que en un primer moment havia de ser un centre de persones amb diversitat funcional, però que l'anterior govern va voler afegir-hi places per a joves migrants. Ara el PP s'ha oposat rotundament al projecte perquè ho considera innecessari. Tot i això, en les últimes hores, diverses entitats i també els partits de l'oposició han acusat Mazón de girar l'esquena a desenes d'infants, assumint, per tant, el discurs de Vox. La Generalitat diu que, en general, el límit de 27 graus als establiments s'està complint. Aquest decret està vigent des de l'estiu passat, recordem-ho. La norma afecta la climatització d'administracions públiques, llocs comercials, espais culturals i també estacions de transports, inclosos aeroports.
La llei és estatal, però penja de cada comunitat autònoma. En aquest cas, el Departament d'Empresa i Treball ha fet 1.200 inspeccions per comprovar si la norma s'està aplicant bé. Malgrat que no donen dades exactes, diuen que la majoria d'actuacions estan són favorables. Recordem que si no es compleix, els càstigs van dels 5.000 euros als 100.000 euros. De moment, la llei dels 27 graus és vigent fins al mes de novembre.
I a 3:15 del matí, si heu omplert el dipòsit del cotxe els últims dies, haureu vist que el preu de la benzina continua pujant. Ara mateix, el preu mitjà de la gasolina és d'un euro amb 65 cèntims al litre, mentre que el gasoil costa 10 cèntims menys. Són xifres que porten creixent durant 4 setmanes consecutives i que se situen a nivells similars als del passat mes d'abril. Les associacions de consumidors es posen les mans al cap i demanen que les institucions posin un topall al preu del carburant.
Els experts alerten que l'augment dels preus no respon només a factors externs com la guerra a Ucraïna, sinó que les empreses del sector aprofiten l'augment de demanda en època de vacances. La delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, i el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez, demanen a RAC1 que es fixin preus màxims.
Intentar una mica controlar aquest preu i intentar, doncs, a lo millor no aplicar determinats impostos per evitar que sigui tan elevat el cost.
No hay ninguna medida que lleve a cabo el gobierno para potenciar que haya, digamos, bajadas de precio, porque no hay una normativa que ponga topes, que es lo que nos gustaría que hubiera en este sector, igual que en otros muchos, ¿no? Precios máximos.
FACUA i l'OCU afirmen que davant aquest augment de preus, els consumidors el que faran és posar la benzina en gasolineres més econòmiques. De fet, la professora d'Economia de la UOC, Elisabet Ruiz, considera que, tot i els preus, la gent no renunciarà als viatges.
La gent continua fent el que vol fer i simplement acaba sortint menys dies. I al final hem de veure quina és la renda que hi ha disponible al final de mes de les famílies i quants diners estan destinant a les vacances.
Tant l'economista com les associacions de consumidors remarquen, però, que seria contraproduent que l'Estat tornés a aplicar el descompte de 20 cèntims als carburants.
El Departament de Salut critica la decisió de l'Ajuntament de Barcelona d'acollir la Fira del Joc i les Apostes a partir de l'any 2025. Consideren que hi ha un conjunt de riscos que poden generar problemes d'addiccions i asseguren que la celebració de la Fira és un model que no ajuda a combatre aquests problemes. En una entrevista ahir al Via Lliure de RAC1, el subdirector general d'Addiccions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom, remarcava que des de l'Ajuntament s'està apostant per un model totalment oposat.
El nostre vessant és justament la vessant contrària, d'alguna forma de treballar, de lluitar contra un problema de salut pública més important com és el de les addiccions comportamentals, és a dir, aquelles addiccions sense substància. Per això és tan important que tot allò que augmenti la percepció de risc, que disminueixi l'accessibilitat, doncs són factors protectors i no factors de risc, precisament.
En canvi, també en aquest programa, el regidor de Junts per Barcelona, Xavier Trias, deia que l'arribada de la fira és una molt bona notícia.
Jo no entenc les queixes perquè en el govern de la fira està l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament d'Hospitalet i la Generalitat de Catalunya. Aconseguir una fira d'aquestes és una feina molt llarga, d'un gran esforç i d'un gran èxit econòmic per a la ciutat. Una altra cosa és com s'hagi de fer, sota quines condicions i, evidentment, no fomentant el joc d'una manera equivocada.
La Fira del Joc deixarà Londres, on es feia fins ara, i se celebrarà a Barcelona entre 2025 i 2029. Encara vinculat amb la capital catalana, augmenta la població de Barcelona després de 2 anys de baixada. Això sí, els naixements continuen caient fins a arribar a mínims històrics. La xifra total d'empadronats puja a més d'1,5 milió de persones, que és una mica més que l'any anterior. En canvi, l'índex de fecunditat és de menys d'un fill per dona.
Segons dades de l'últim informe municipal, les principals causes d'aquest augment de població és la migració. Creuen que les persones veuen en la capital catalana un context atractiu i afirmen que això està creant llocs de treball. Tot i això, la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades, María Jesús Calvo Nuño, explica a l'Agència Catalana de Notícies que preocupen les baixes de dades de naixement.
La xifra de naixements a Barcelona no arriba als 11.300, està fregant. És la xifra més baixa des de l'any 1900. Això vol dir que tenim uns índexs de fecunditat que estan molt lluny del nivell de reemplaçament de la població, que és 2,1. L'índex sintètic de fecunditat a Barcelona és 0,96. Hem travessat la frontera de l'1 cap a baix. És una taxa molt baixa. No és estrany a Barcelona, és una cosa que s'està repetint a molts llocs del món.
Calvo Nuño també destaca que una de cada 4 persones residents són estrangers, que provenen principalment d'Amèrica. També destaca l'arribada de gent jove amb un alt nivell formatiu.
I en plena de successos, ahir va morir el conductor d'un cotxe en accident de trànsit a Vilamalla, a l'Alt Empordà. La víctima era un home de 57 anys.
Era veí de Castelló d'Empúries. L'home va col·lisionar frontalment amb un altre vehicle, la C31. Això va causar durant diverses hores el tall de les carreteres en els dos sentits. El sinistre també ha deixat a l'acompanyant ferit de gravetat i el conductor de l'altre vehicle en estat crític. Tots dos van ser traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
I també hi van quedar en llibertat els lladres acusats de robar un maletí valorat en més de 8 milions d'euros a l'aeroport del Prat.
Després de comparèixer davant el jutjat de Guàrdia del Prat, els dos homes van quedar en llibertat dimecres. S'haurien endut el botí més gran que recorda la història criminal recent a l'aeroport, un cas sonat que, segons explica la periodista Maica Navarro, a La Vanguardia, ha generat un efecte crida i ha fet créixer el nombre de delinqüents que aquests dies s'apropen a les terminals de l'aeroport. Per això mateix també s'hi veuen més detencions.
Nou minuts i seran les 10 del matí. Els experts demanen una llei que obligui les empreses a tenir sales de lactància. Denuncien que la majoria no disposen d'aquests espais on les mares lactants poden extreure's llet i guardar-la. Tot i això, asseguren que són imprescindibles per la salut de la mare i del nadó.
L'Organització Mundial de la Salut recomana donar el pit durant com a mínim 6 mesos. La majoria prou deixen de fer abans perquè a la feina no està ben vist i no els ofereixen un espai adaptat. L'experta en lactància i cofundadora de l'aplicació Lactap, Alba Padró, explica a RAC1 com hauria han de ser aquestes cambres.
Un espai privat, un espai que no sigui un lavabo o una zona pròxima al lavabo, al servei, un espai mínimament còmode, que és una butaca, un rentamans per rentar-se les mans prèvia i posterior a l'extracció de llet i una navareta per deixar la llet.
La doctora Pepita Jiménez afegeix que molts pediatres contribueixen a mantenir els estereotips. Jiménez imparteix una optativa pionera sobre lactància al grau de Medicina de la Universitat de Barcelona i creu que cal més formació. Ho deia també a RAC1.
Això hauria de ser una assignatura obligatòria. Però clar, per això s'han de canviar tots els plans d'estudi, això ha d'anar via Ministeri d'Educació. Això és una formació necessària per personal sanitari, de metges i a nivell d'infermers.
9 de cada 10 sanitaris no ha rebut una bona formació en lactància, ho mostra l'informe que ha publicat Lactap amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància.
Un minut i mig i obrim plana internacional.
RAC1. Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte. Un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de les Diputacions i la Generalitat de Catalunya. Per la sostenibilitat, sempre endavant.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint Via Lliure en ruta d'estiu amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Falten 6 minuts per les 10 del matí, ho dèiem en plan internacional. La Xina ha participat en les reunions sobre la pau a Ucraïna que s'estan fent a l'Aràbia Saudita. És una incorporació molt important perquè des de que va començar la guerra el gegant asiàtic s'ha oposat a les sancions contra Rússia i és un gran aliat del país de Rússia. Moscou ha estat el gran absent de la trobada, però sí que hi han anat països afins al Kremlin, com ara la mateixa Xina, la Índia o el Brasil.
A la cimera d'ahir van participar una trentena de països. Fons europees han destacat a l'agència de notícies Europa Press que la Xina s'ha mostrat activa i fins i tot estaria disposada a fer una tercera reunió, un acord que podria evolucionar cap a una cimera de seguretat que es faria a finals d'aquest any. Les conclusions de la reunió van ser la necessitat d'arribar a un acord de pau que respecti la sobirania i la integritat del país i crear grups de treball, tot plegat el mateix dia que Ucraïna va bombardejar un patruller rus al Mar Negre. No hi va haver ferits, però l'atac va fer malbé el centre de comandament del vaixell. A causa d'això, Rússia va aturar durant unes hores el trànsit marítim del pont de Crimea. Kiev va defensar l'atac i va assenyalar que el patrulier estava navegant per aigües ucraïneses.
De fet, poques hores després d'aquest atac, Rússia s'hi ha tornat i ha bombardejat un centre de donacions de sang. Així ho ha assegurat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha condemnat l'atac i l'ha catalogat de crim de guerra. I avui fa mig any dels terratrèmols que van causar més de 50.000 morts a Turquia i a Síria. El primer sisme va ser el 6 de febrer i 6 mesos després encara no han acabat les tasques per enretirar la runa i reconstruir els edificis de les ciutats afectades. També hi ha centenars de persones que van perdre casa seva i que continuen vivint en tendes de campanya i camps de refugiats. Més detalls des de la zona afectada pels terratrèmols de Turquia. Anna Montraveta, bon dia.
Bon dia. En algunes de les ciutats les tasques de desenrunar i de neteja estan avançades, com a Kahramanmaraş, on hi ha zones plenes de solars buits. Altres llocs, com el centre Antioquia, els carrers estan iguals que la setmana després del terratrèmol i encara no s'ha començat a treure la runa. Les necessitats continuen sent les bàsiques, com fa mig any, explica Gosdek Kazaz, encarregada de la comunicació a l'associació Hayat Adestek, que ofereix suport als afectats.
Normalment no parlem d'instal·lar dipòsits d'aigua o latrines mòbils després de 6 mesos. La gent ja hauria d'estar establerta en una situació més normal. No haurien d'estar en contenidors, potser en cases petites, però 6 mesos és molt de temps.
La següent fase que s'hauria d'aplicar és la de la promoció econòmica. En algunes àrees buides s'han col·locat contenidors que fan de comerços. En els baixos d'algunes de les cases malmeses on no hi viu ningú per seguretat, s'han tornat a obrir les botigues, tot i el risc de rèplica. Malgrat això, moltes de les víctimes encara no han tornat a treballar. La vida ara s'ha ubicat als afores dels nuclis afectats, però conviuen 3 esquelets d'edificis que esperen ser enderrocats.
I a Etiòpia, un grup de turistes espanyols han quedat atrapats en un hotel pel foc creuat de l'exèrcit i les milícies. Són 18 persones, una d'elles menor de 13 anys, que estan atrapades en un hotel des de fa 4 dies. Viatjaven en una agència de Barcelona, segons ha avançat el diari digital News.
Els turistes estan atrapats a la regió de Mara, al nord del país. Fonts del Ministeri d'Exterior han confirmat a Europa Press que l'ambaixada de l'Estat espanyol està en contacte amb el grup i els hi han demanat que no surtin de l'hotel fins que la situació es tranquil·litzi. Aquest dijous el govern etíop va declarar l'estat d'emergència a la regió on hi ha el grup d'espanyols atrapats després de mesos de guerra. Els milicians, per la seva banda, van denunciar que les autoritats centrals del país els discriminen des de ja fa anys. Els últims dies els combats han pujat de to perquè les milícies han aconseguit el control d'un dels 3 aeroports que hi ha a Etiòpia. Per tot plegat, les ambaixades internacionals han demanat no viatjar a la regió.
També a l'Àfrica seguim pendents del cop d'estat del Níger, ja que avui ha acabat el termini que la comunitat econòmica de l'Àfrica Occidental donava als militars per deixar-ho estar i alliberar el president. La junta militar no ha fet cas i ara l'Organització dels Països Africans no descarta l'ús de la força per desallotjar-los. 1 minut i mig i obrim a plana musical i també repassem el més destacat dels esports avui, sobretot amb la retirada de moment de Ricky Rubio per problemes de salut mental.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits,
Els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de les Diputacions i la Generalitat de Catalunya. Per la sostenibilitat, sempre endavant.
Το εμπόριο είναι ένα απίστευτο.
Εμπόρια est locus amoenus idoneus ambulando.
Εμπόριας. És un indret esbalaïdor per passejar-hi un matí sencer.
O una tarda. Et submergeixes a la vida d'una altra època.
Durant més de 2.000 anys, molts homes i dones han viscut a Empúries. I ara pots viure-la tu. Troba les teves entrades a macempúries.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint Via Lliure en ruta d'estiu amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Són pràcticament les 10 del matí. Continuem aquí en aquest Via Lliure especial des d'Altafulla, on a aquesta hora obrirem portes per tots els que ens vulguin.